Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Sant Cugat organitzarà una desena d'activitats del 7 al 14 d'octubre per conscienciar sobre la importància de cuidar la salut mental. Sota el lema Drets Socials per una salut mental digna i accessible, l'Ajuntament i la Taula de Salut Mental han preparat una setmana en què destaquen xerrades, exposicions, activitats físiques i un concert, entre d'altres. Sentim la regidora de Salut, Núria Fernández.
Els objectius de la Setmana de Salut són clars: fer visible allò que sovint s'amaga, generar coneixements i trencar mites, oferir eines a les persones i famílies i reforçar els vincles perquè tots i totes sapiguem que no estem sols quan tenim dificultats emocionals o psicològiques. Sant Cugat és una ciutat que aposta per la salut i pel benestar de les persones i ho fem cada dia des de molts àmbits i aquesta setmana n'és una mostra clara.
El dol, els espais dedicats a la salut mental, l'autisme, la importància de la naturalesa, el suïcidi i l'abús de les pantalles són alguns dels temes que es tractaran al llarg de la setmana dedicada a la salut mental. La Unió Sant Cugatenca ha presentat al·legacions a l'Ajuntament per replantejar la divisió horitzontal de l'equipament, que es farà un cop es liquidi el consorci entre les dues parts. Fins ara, la idea era que l'administració local gestionés el teatre i la sala clave, mentre que l'entitat assumiria la gestió del bar i els dos pisos de sales i despatxos. Ara, la Unió exigeix també gestionar la sala clave. Per aconseguir-ho, l'associació vol que es faci una valoració externa de tot plegat. De moment, l'entitat no ha rebut resposta de la proposta. El president del Parlament de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, ha visitat aquest diumenge Sant Cugat per assistir al 50è aplec de la Sardana. A la trobada ha compartit una història amb els assistents del temps que va estar empresonat per l'UO. Ha explicat que van posar a disposició dels presos independentistes un ordinador sense internet per poder consultar el sumari del cas. Diu que clandestinament algú els va entrar a un pen on hi havia el sumari, però també sardanes, ha revelat. Les escoltava cada diumenge. Diu que es llevava ben d'hora i escoltava sardanes i les posava ben altes amb un petit amplificador per dir «Som aquí, som el que som, ens sentim profundament catalans». L'aplec, organitzat per l'entitat sardanista, ha omplert la plaça d'Octavià de dansa i de música a càrrec de quatre cobles. I per acabar, Cugat Mèdia regala dos abonaments familiars per al festival Petits Camaleons, que té lloc entre el 2 i el 5 d'octubre. Pots omplir el formulari del web www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a incidències, recordar, per una banda, que tenim encara dues vies afectades per aquests darrers aiguats, una via local tallada, la TV-3314, entre Godall i Ulldecona, i, per altra banda, la Nacional 340, Amposta, on es dona pas alternatiu per aquestes darreres inundacions. Pel que fa a altres incidències derivades d'accidents o de vehicles avariats, en el cas de l'AP7 en tenim una a l'Ametlla de Mar, per un accident hi ha un carril tallat en sentit sud, i a la C58, en aquest cas a l'altura de tocant el nus de la Trinitat, i a causa també d'un accident, això està generant cues des de Montcada fins a aquest punt, més o menys 40 quilòmetres, 2-3, d'entrada a Barcelona. A la resta, en tot cas, sí que en principi, per volum de trànsit, es manté la tarda més o menys tranquil·la. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Cristina Bambang, nom artístic de Cristina Martín Collado, és una artista pretenca nascuda el 1987, de destacada i reconeguda trajectòria internacional. Va iniciar la seva formació artística a l'Escola d'Arts del Prat, on va passar d'alumna a professora, i és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Actualment viu i treballa a Nova York. Les seves pintures exploren la forma del cos humà, superant els límits de les proporcions amb la representació de figures femenines voluptuoses, combinant harmoniosament el real i l'imaginari amb escenes íntimes quotidianes que parlen sobre les expectatives socials, les normes i els valors que envolten la feminitat i la vida dels millennials en l'era tecnològica. Kevin Hurtado, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui tenim aquí amb nosaltres a la Cristina Bamban. Què tal, Cristina? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem des de ben al principi. Com va arribar l'art a la teva vida i com vas descobrir que la pintura era la teva vocació?
Pues yo creo recordar que a la edad de 4 años o 5 pregunté a mis padres de ir a la escuela de arts y empecé desde bien pequeña, pero creo porque nunca supe muy bien jugar con muñecas o no fui quizás tan deportista y desde pequeña pues siempre tenía una libreta conmigo, siempre estaba pintando, entonces me surgió así un poco hablando con una compañera del cole que me recuerdo. Y empezó así, como una forma muy natural, me parece, sí.
Vas començar, com deies, a l'Escola d'Arts del Prat, primer com a alumna i després com a professora. Què creus que va portar això al desenvolupament de la teva carrera artística?
Pues bueno, yo tengo mucho cariño a la Escuela de Arts porque, como bien dices, estuve desde los 5 años hasta los 17, 18. Entonces era como en una segunda casa, una familia. Pero sí, yo empecé dibujando, empecé pintando, creo que a la edad de 6 o 7 años ya sabía mucho sobre la teoría del color, trabajar acuarelas, diferentes técnicas, y creo que esto me dio la base un poco para ya ir preparada al bachillerato y a la universidad. Yo creo que todo me lo enseñaron desde muy pequeña y aprendí mucho más allí que luego en la universidad.
Després de fer el grau de Belles Arts, el 2012 vas marxar cap a Londres amb l'objectiu d'aprendre anglès i també impulsar la teva carrera en un dels ambients culturals més importants del món. Què va suposar per tu aquest canvi d'aires?
Creo que era el 2012 y creo que sobre esa época aquí ya se empezaba a notar mucho la crisis económica y bueno, el ambiente que se respiraba era muy negativo. Y yo tomé esa decisión porque primero de todo necesitaba hablar inglés y segundo, pues bueno, me fui sin saber muy bien cómo me iba a ir, pero a los años ya después empecé a pintar y empezaron a salir las cosas.
El 2017 va ser reconeguda com a millor artista jove amb el Premi Arts Club de la Real Acadèmia de Londres i va rebre grans elogis per part de la crítica internacional especialitzada. Imagino que no només va ser un orgull i alegria enorme, sinó que també et va donar una exposició que va disparar la teva carrera.
Sí, la verdad que ese concurso creo que se está haciendo hace 250 años, entonces es como muy prestigioso en Londres. Y además tiene como mucha gente, muchos visitantes, y eso pues me dio una plataforma a partir de la cual pues empecé a tener relaciones con galerías, empecé a entender un poco el círculo artístico en Londres y fue como el inicio de una carrera ahí en Inglaterra.
Has exposat en dues de les galeries més influents del panorama internacional, que són les Scarsdale i la Perrotin, que t'han dedicat a exposicions individuals a Nova York i París, i també has tingut presència en col·leccions com la del Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid, la Fundació Louis Vuitton de París o el Pérez Art Museum de Miami. Com es viu tot aquest reconeixement i com es tradueix en el teu dia a dia? Entenc que implica molta planificació també i està constantment viatjant.
Sí, lo bonito que tiene y la suerte que tengo de tener estas dos galerías con sedes internacionales, te permite viajar, te permite tener exposiciones en países que a lo mejor no hubieses estado antes, como por ejemplo cuando fui a Tokio, y bueno, y al final tener estos marchantes es confiar en ellos y la esperanza de que tu trabajo llegue a colecciones importantes o instituciones como las que has nombrado. Y bueno, seguir por ese camino de tener más presencia en museos e instituciones.
Fins a quin punt t'impliques en el disseny i l'organització de les teves exposicions, o millor dit, fins a quin punt et deixen les galeries implicar-te en tot aquest procés i tindre la capacitat de prendre decisions?
Pues yo siempre tengo libertad absoluta del trabajo, de lo que es la temática, el estilo y demás. Lo único que sí que se trabaja con las galerías es entender los espacios, y ahí tienes como un equipo que te ayuda un poco a organizar y a planificarte el número de obras o los tamaños, pero eso también depende del espacio que tengan. Pero hasta ahora siempre me han dado mucha libertad y ya está funcionando muy bien.
¿Quina d'aquestes exposicions ha estat la més especial per a tu?
Pues justo esta primavera inauguré mi primera exposición en un museo, que fue en España, dentro del recinto de la Alhambra y gracias a la Fundación Medianoche. Y fue una experiencia muy bonita porque hice residencia en la Fundación Federico García Lorca, y toda la obra en este caso sí que se basaba en el trabajo del artista, y lo recuerdo con cariño porque fue la primera aquí en España, la primera institucional, y lo recuerdo como muy bonito tener el privilegio de haber expuesto en los jardines. Entonces, bueno, contenta, y ahora esta exposición la vamos a llevar a París en octubre, así que ahora voy para casa y en 2 semanas vuelvo a París, donde podremos presentarla a un público diferente.
Una casa que des de fa 5 anys, més o menys, és Nova York, una ciutat, imagino, força inspiradora, però també amb un punt caòtic, veritat?
Sí, Nova York és muy, muy caòtica, és com... Al final te sientes que estás en una carrera, porque al final todo el mundo que está allí va persiguiendo un sueño, su carrera, es una ciudad muy ambiciosa, es como ir detrás de la zanahoria todo el tiempo. Y es por ello que me vine aquí a Barcelona un mes a resetear mi cerebro y también a conectar un poco con quién tú eres, porque te puede... Es una ciudad increíble porque tiene mucha energía y aprendes muchísimo, pero también te puede atrapar en este círculo un poco vicioso.
Com és el teu dia a dia actualment com a artista a Nova York? Quines coses has de fer? Com organitzes el teu temps? Tens ja rutines establertes? O al final el treball artístic depèn molt de moments i d'inspiracions?
Yo creo que la vida de la pintura es un estilo de vida, lo que pasa que también tengo la suerte que se ha convertido en mi trabajo, y yo soy una persona que me gusta tener una rutina bastante fija, pero para luego desmontarla un poco. Entonces, bueno, yo diario voy al estudio, planeo, tengo que ver qué hay en el calendario y pensar un poco en las pinturas, pero siempre intento tener un poco la libertad, porque sí que es verdad que si te lo tomas solo como un trabajo, como que quita un poco la magia de que tiene de estar en el estudio. Pero sí, es a diario, tienes que pensar en entregas, luego tiene una parte de logística también, administrativa, que esto es un poco más pesada, pero como autónomo, cuando tienes una empresa es lo que tienes que hacer al final.
¿Cómo es el teu proceso creativo y quiénes son las cosas que te inspiran?
Pues mira, yo no sé muy bien qué es lo que me inspira, porque al final tú pintas cada día. Entonces, bueno, creo que lo que más me ayuda a mí es estar conectada conmigo, tener espacio para mí, tener buenas conversaciones, estar con amistades que te... Bueno, con las que puedes hablar sobre cosas que te interesan. Sí que es verdad que intento ver mucho... Tengo muchos libros, intento ir a exposiciones, pero más que nada es como un ejercicio más como meditativo, en el que trabajas tú, estás sola y al final es un poco una lucha, ¿no? Pero es algo que te tienes que hacerlo a diario, entonces la inspiración no siempre está, entonces a base de trabajo te van saliendo las cosas.
Ja entrant en matèria artística, hem parlat al principi del teu estil i dels temes centrals del teu art, però com definiries tu el teu estil tant des de la part temàtica com de la part tècnica?
Creo que el hilo de trabajo siempre son el cuerpo femenino. Sí que es verdad todo esto que dices, que antes las pinturas tenían una temática más cerrada, tenían una narrativa... Pero luego ya cuando llevas unos años haciendo esto tienes que ir cambiando, porque si no es un aburrimiento. Y empecé a fijarme más pues en a nivel estético, a nivel compositivo, lo que es la pintura en sí, la textura, el movimiento, el expresionismo. Y diría que últimamente las pinturas acercan un poco más a la abstracción, en el sentido de que me he querido liberar un poco de tener que contarte una historia, de tener que pensar la composición, cómo se va a decir, cómo se va a explicar la idea, los colores, y al final me quise mover un poco de esto para ser más libre otra vez. Y entonces, sí, digamos que la pintura está un poco más como esta experimentación con la materia.
Destaques alguna de les teves obres per sobre de la resta, ja sigui perquè creus que representa a la perfecció el teu estil o perquè va suposar un creixement o un canvi en la teva trajectòria?
No, yo aprendo de cada show, de cada exposición, aprendo bastante y intento siempre mejorarme y cambiar lo que pueda en el siguiente, así que para mí cada pintura es importante porque es como el punto de final y de partida para lo que vayas a hacer después.
Treballes normalment amb models per fer les teves pintures o totes aquestes imatges surten de l'interior del teu cap?
Todo sale de mi cabeza, pero sí que necesito puntos de referencia, que son estas modelos. Por muchos años utilicé mi propia imagen porque era lo que tenía más al alcance. Luego tengo un par de modelos que trabajan conmigo, pero también estos últimos años he estado sacando mucho de internet. Y de ahí pues miro distintas composiciones y ahí va saliendo la pintura, pero sí que necesito como una primera referencia.
Quins són els teus referents artístics, tant del món de la pintura com potser d'altres disciplines artístiques?
Pues mira, esto es una pregunta que me hacen a menudo. Siempre hablo de William de Kooning porque estoy un poco obsesionada con él. Me interesa mucho cómo de la pintura más realista se fue a la abstracción completa y luego en un punto intermedio, entonces para mí es como una figura muy importante. Paula Rigo me gusta, Jenny Saville, pero me interesa mucho el movimiento abstracto expresionista por el tema de que aprendo mucho viendo estas pinturas e intentando poner mi cabeza un poco en cómo piensa un pintor que se dedica solo a la abstracción, porque cuando es figurativo, bueno, pues tienes ciertas reglas, pero cuando no hay esas reglas, ¿cómo empiezas o cómo terminas el cuadro?
Ja portes força anys de trajectòria. Com creus que ha canviat el teu art al llarg d'aquests anys?
Pues creo que sí hubo un antes y un después a partir de la pandemia, porque a mí me sirvió de mucho. Fue justo cuando me mudé a Nueva York y estuve mucho tiempo en el estudio trabajando. Allí sí que hubo un poco un cambio de esa pintura que te comentaba antes, mucho más figurativa, un poco más tirando a una ilustración, con los personajes un poco más cartoonish, como de personaje animado y demás. Y a partir de entonces estuve haciendo mucha investigación y ahí la pintura cambió. Así que eso fue un antes y un después. ¿Cuál era la pregunta?
¿Cómo ha cambiado eso tu arte a lo largo de los años?
Y bueno, y a partir de, pues como tú como persona vas cambiando, vas madurando, y creo que la pintura al final refleja también un poco esto, en el que después de echarle muchas horas y repetirte a ti misma, pues al final como que tú te vas perfeccionando, y quiero pensar que lo que estoy haciendo ahora es un poquito mejor que lo que hacía antes.
Actualment estàs fent unes, podríem dir, vacances. Ja has parlat abans que has vingut aquí a Barcelona per reconnectar una miqueta, visitant aquí a la família, al Prat, però la creació no s'atura mai i per això has buscat un espai, en aquest en el que estem avui, on poder continuar pintant aquí a casa.
La màquina nunca se para. Me parece que sí, si estoy varias semanas sin trabajar, como que me entra un poco la neura. Y al final necesito pintar o tener mi espacio, entonces como siempre tengo que estar haciendo algo, quise buscar un espacio para poder venir aquí a Barcelona, al Prat, más tiempo y lo conseguí. Estoy muy contenta, la verdad, porque cambiar de estudio te da también como inicias a trabajar de otra manera. El aire es diferente, la luz es diferente, los materiales, eso al final también te cambia un poco en tu manera de pintar, pero estoy muy feliz aquí.
Pel que fa a les exposicions, a on podem trobar les teves pintures actualment i durant el que resta d'any? No sé si tens alguna nova exposició que s'estrenarà durant els propers mesos.
Pues como te comentaba antes, mi exposición Lorquianas la vamos a llevar a Perrotin, París, desde el, si no me equivoco, sobre el 18 de octubre y estará como un mes y medio. Está interesante porque se va a realizar mientras está Basel París. Entonces ahí tengo como una serie de 10 pinturas y unos 5 dibujos. Y después ya nos iríamos a este group show que te comentaba antes y seguramente tenga algún trabajo en Basel, Miami, que será en diciembre.
Ja per finalitzar, estem en setmana de festa major aquí al Prat. Imagino que aprofitant que estàs per aquí et donaràs una volta pels concerts i les activitats de cultura popular.
A todo sí, voy a ir a todo lo que pueda. Y además hace muchos años que no estoy en el Prat durante la feria, así que tengo ganas, sí.
Ja vas fer el cartell de la festa major de l'any 2018. El pròxim seria ser la pregonera, no sé si t'agradaria.
Me encantaría ser la pregonera de la Festa Mayor y hago un llamamiento, por favor, para el 2026. Si no hay nadie más, me encantaría, por favor.
Doncs queda dit, Cristina Bambán, moltíssimes gràcies per estar aquesta estona aquí amb nosaltres.
Muchas gracias a vosotros.
Es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
L'Acadèmia d'Anglès Blue Bridge School ha aterrat a Terrassa per oferir els seus serveis a un perfil molt ampli de públic. El nostre company Sergi Estapé conversa ara amb el seu director, Leo Peña. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb el director de Blue Bridge School, Leo Peña. Hola, què tal?
Hola, buenos días, què tal, com estàs?
Bé, escolta'm una cosa, explica'ns què és Blue Bridge School. Va, explica'ns una mica a què es dedica i què fa.
Sí, como no. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad y de dirigirnos a tu audiencia. Nosotros en Blue Bridge somos una escuela de inglés aquí en Terrassa. Y nos dedicamos básicamente a la enseñanza de inglés para todos los niveles y todas las edades. Nuestro público más fuerte, por decirlo así, son los niños y adolescentes. Uh-huh. Adultos también, pero a los niños y adolescentes le preparamos para los exámenes de Cambridge. Uh-huh. Tanto para el First Certificate como para el Advanced. Y ahora estamos empezando también con adultos para enseñarles inglés general, ¿no? Para que puedan, por ejemplo, inglés para el trabajo o inglés para viajar, para incluso comunicarse si van a otros países. Y básicamente esa es la de las principales funciones que hacemos en Blue Bridge School.
Uh-huh. Suposo que pels nens doncs, són classes, diríem, grupals, i pels adults són grupals o individuals, o com va?
Tenemos ambas cosas. Tenemos classes grupales, uh-huh, y también tenemos classes particulares, que de momento la estamos haciendo aquí en la escuela. y en el futuro queremos implementar también clases online, uh-huh. tanto en grupo como particulares.
Uh-huh. I, per exemple, una persona adulta ha de tenir unes nocions o es pot començar des de zero?
Pueden comenzar desde cero también. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos, primero hacemos una prueba de nivel para confirmar cuál es el nivel oral y el nivel escrito del alumno, y a partir del resultado de esta prueba le colocamos en un nivel, en el nivel que corresponda. Si el alumno empieza totalmente desde cero, pues ahí no haría falta la prueba de nivel, porque empezaríamos directamente desde cero. Pero sí que le damos la opción siempre de hacer la prueba de nivel.
Uh-huh. I el, no sé quina és la metodologia, no? Perquè, clar, cada acadèmia d'idiomes doncs aplica la seva. En aquest cas, la de Bluebridge, quina seria la metodologia?
Sí, mira, nuestra metodología, nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría de los alumnos sí que manejan bien, vienen con un buen nivel gramatical, pero les cuesta mucho la parte del speaking. Entonces, nuestra metodología, nosotros la enfocamos más en speaking, uh-huh. en que el alumno se pueda comunicar y pueda entender con facilidad el idioma. Uh-huh. Entonces, nos centramos más en nuestra metodología se centra más en esta parte de speaking, sin descuidar las otras habilidades del idioma, ¿no? De listening, writing, reading, o sea, la lectura, la escritura. Pero sí que no nos gusta reforzar bastante esta parte del speaking en nuestro método.
Uh-huh. Que acostuma a ser el més, el que finalment la gent és el que farà servir, no? La gent que viatgi o així, doncs sempre més aviat ho farà parlat que no pas escrit, no?
Exactamente, sí. Yo pienso, bueno, nosotros como academia pensamos eso, justamente lo que has dicho, que lo importante de un idioma es la comunicación, o sea, que te puedas comunicar y que te puedas dar a entender. Entonces, por eso sí, nos gusta bastante centrarnos ahí.
Uh-huh. Quin perfil de professorat teniu? Són gent nativa, gent d'aquí? Quins professors teniu? Uh-huh.
Sí, no, nosotros tenemos profesores básicamente nativos y titulados. O sea, siempre nos esforzamos por encontrar profesores que sepan enseñar, porque a veces no solamente con ser nativo es suficiente. Necesitas también saber transmitir esa enseñanza. Entonces tenemos profesores nativos y también profesores titulados para la enseñanza del inglés. Mm. Una cosa también dentro de nuestra filosofía es que el profesor tenga amor por la enseñanza, vocación mm. por la enseñanza, porque esto motiva mucho los alumnos y también al profesor. Entonces, en ese sentido, un profesor que enseña con amor, con vocación, se divierte enseñando, ¿no? Que es lo que nosotros perseguimos, que el alumno no solo aprenda, sino también que se divierta, que se lo pase bien en el tiempo que esté con nosotros.
I suposo que no és el mateix l'ensenyament a un nen de 5, 6, 7 o un adolescent que una persona que busca doncs, cosa a nivell professional millorar, no? Suposo que no és el mateix la típica classe més per adolescents o nens que no la persona adulta que diu, no? Jo necessito l'anglès a nivell professional, no?
Exactamente, sí. Nosotros adaptamos las clases a la edad y, bueno, al nivel del alumno, pero sí, en términos de la metodología, sí que seguimos la misma filosofía, tanto con niños como con adultos. Hace una semana justamente empezamos un grupo con niños de 4 y 5 años, o sea que todavía están aprendiendo a escribir, uh-huh. Están aprendiendo lo básico, y es increíble cómo ellos absorben toda la información, cómo aprenden rapidísimo, y con ellos sí que nos centramos más en la parte oral del idioma, la parte de speaking, que es donde ellos más aprenden. Luego se le quedan las frases y te lo dicen de manera automática. Uh-huh. Y esto la verdad es que es bastante satisfactorio. Pero sí que adaptamos la metodología a, tanto a la edad como al nivel de los alumnos.
Uh-huh. Sempre hi ha el debat aquest de que és millor que s'aprendre un idioma de quan ets més petit, però els adults també es poden incorporar quan vulguin, no?
Exacto, eso es, sí. Uh-huh. Así mismo.
Sí, perquè a vegades es comenta que és millor quan ets petit, perquè el cervell... Però també està comprovat que la gent gran també pot entrar en aquest camp. El vostre objectiu és no només, com deies, no només ensenyar un idioma, sinó donar les eines per als objectius tant personals com professionals que es marquin els alumnes, no?
Exactamente, sí. Y no, nosotros, otra cosa que hemos pensado y que nos parece interesante también es que el alumno, nuestros alumnos, comprueben también y tengan una inmersión in situ, ¿no?, del idioma. Entonces, para este verano estamos coordinando, ya sea en julio o en agosto, llevar a nuestros alumnos a Londres, uh-huh, para un curso de conversación, y luego, eso sería por las mañanas, y por las tardes queremos llevarle a visitar la ciudad, que conozcan, por ejemplo, el London Eye, el London Bridge, uh-huh, un paseo por Camden Town, y que ellos puedan puedan poner en práctica lo que han aprendido, que puedan entrar a un restaurante y pedir comida en inglés, que puedan ir a un museo y preguntar, y situaciones, ¿no?, de la vida cotidiana, que ellos puedan desarrollarla en inglés.
Mm-hmm. Que és la millor manera, no? Depèn de posar en pràctica tot el que s'ha parlat. Leo, una cosa, avui en dia hi ha moltes acadèmies, suposo que amb aquesta competència totes intenteu, clar, heu d'intentar aportar una cosa més, no? Perquè, és a dir, l'oferta és molt àmplia, no?
Exactamente, sí. La verdad es que hay muchas academias aquí en Tarrasa, pero nosotros sí que queremos aportar ese punto diferencial, basándonos en lo que vemos que le cuesta más al alumno, ¿no?, que es la parte de speaking. Y con esta actividad que vamos a hacer al final del curso, del viaje a Londres, creemos que esto puede ser muy beneficioso para el alumno y nos va a diferenciar de otras academias que de momento somos los únicos que lo haríamos.
I ja per acabar, Leo, el Blue Bridge School és, o sigui, ja està a més llocs, no només està a Terrassa, o es pot trobar a altres llocs?
De momento solo estamos en Terrassa, uh-huh. O sea, esta es nuestra zona de fundación de la academia, uh-huh. Y luego desde Terrassa sí que nos vamos a distribuir por otras ciudades, pero nuestra sede central estará aquí en Terrassa siempre.
Doncs, Leo Peña, director de Blue Bridge School, gràcies per passar avui pel Connectat i explicar-nos una mica més sobre aquesta acadèmia d'anglès que està iniciant amb força el seu camí.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y muchas gracias también a toda la gente de Terrassa que nos escucha y, bueno, todo el público en general. Nosotros encantadísimos de atenderles aquí en Blue Bridge School. Cuando quieran pasar, las puertas están abiertas y le atenderemos con muchísimo gusto, de verdad.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda, sóc el Marc Fernández, model de peus del Prat de Llobregat, i la recomanació cultural que us vull fer avui és la sèrie d'Apple TV The Morning Show. És una sèrie que es va estrenar l'any 2019, està protagonitzada per l'actriu conegudíssima Jennifer Aniston i tracta d'una empresa, d'una cadena de televisió amb el seu matinal. The Morning Show és el programa matinal, el magazín dels matins d'entre setmana, que doncs està presentat des de fa 15 anys per dos presentadors conegudíssims i importants de la cadena, i just a l'inici del primer capítol de la temporada doncs es destapa que el presentador ha abusat del seu poder, ha abusat d'algunes de les companyes subordinades de la mateixa empresa. Aleshores doncs es decideix apartar aquest presentador i amb aquesta premissa doncs comença la sèrie, que doncs durant tres temporades ja a més, hagi una quarta en camí, ens parla una mica del dia a dia d'un magazín matinal, del que hi ha rere les càmeres. És una sèrie que el seu gènere és el drama, el moviment Me Too és una miqueta aquest inici de la sèrie, però al llarg d'aquests quatre anys, d'aquestes quatre temporades, el que es va veient és com funciona aquest magazín matinal, com es tracta amb presentadors i presentadores estrelles, com és també la relació amb els productors executius de la cadena i també amb els interessos que hi ha al darrere, segons qui sigui la persona que mani que està al darrere.
Entramos en 8 segundos y dentro.
Buenos días. Hoy les traigo una triste y terrible noticia.
Y aunque desconozco los detalles de las acusaciones...
Me está echando a los leones.
Mitch Kessler, mi copresentador y compañero desde hacía 15 años, ha sido despedido.
¡Que te follen!
Nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestra historia.
¡Mi vida se va a la mierda por una bobada!
Estamos en plena resurrección. Ella tenía fecha de caducidad. Quiero que empieces a preparar a gente nueva.
No encajo en el molde.
¿De qué molde hablas?
De todos, en realidad. Su programa apesta.
Gracias.
Apenas hay noticias.
Quiero pruebas de vestuario, de cámara y de maquillaje. Necesitamos un contrato. ¿Y los abogados?
¿Lista? Estoy lista. La gente necesita confiar en que la persona que les habla del mundo sea alguien honrado. El país se identifica contigo. La gente lo ha visto y quiere más.
Ver cómo una mujer admirada se desmorona es un clásico del entretenimiento de este país.
Necesito tomar las riendas de la situación para que no me dejen al margen. Me has jodido la vida. Me has dejado en el bosque a merced de los lobos. ¿Crees que voy a aceptarlo?
Esa silla puede ser tuya.
No quiero tu trabajo.
Oh, cielo, chorrazas.
Si sales por esa puerta, ya no volverás a entrar.
Lo que vosotros sois incapaces de entender es que ya no tenéis la sartén por el mango. Y la verdad, estoy harta de que los idiotas lleven las riendas. Vamos a hacer esto a mi manera. ¿Qué le ha pasado a la tele?
Tuvimos una discusión.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Acabem aquest Connectats parlant de cultura i concretament del polifacètic actor i cantant castellarenc Gerard Portolès, que ha viscut un intens i productiu estiu amb l'orquestra Gran Band. Han recorregut tot el país interpretant clàssics de la música de Vall de Saló i ara l'artista comença la tardor amb la seva campanya, la seva companyia, La Tremenda. El tenim a Ràdio Castellà amb la Marina Antúnez.
Tenim l'oportunitat avui de parlar amb un altre dels, bé, jo diria músic, artista, o sigui, actor, cantant, una mica de tot, molt polifacètic, i també una mica popo aquí a Castellà, ho hem de dir, ho sento. Perquè l'hem entrevistat diverses vegades i ara ho fem perquè aquest estiu l'ha tingut intens, ha treballat molt en una orquestra que es diu Gran Band. Ell és el Gerard Portolès. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut de nou.
Moltes gràcies.
Dèiem que era popo perquè, doncs, de fet, més d'una vegada has visitat aquest estudi.
Sí.
En aquest cas, més pel vessant d'actor que no de cantant.
Correcte.
Oi?
Sí, el que passa que és això, que quan durant la temporada, quan estàs fent d'actor, arriba l'estiu i que és el que funciona, les orquestres.
Doncs cap a l'orquestra que anem, no?
Molt bé.
De fet, l'hem entrevistat com a actor, però ell ja és especialista en teatre musical, per tant, el tema de la veu el toca i molt.
Sí. Bueno, jo sempre dic que vull dir, és la meva feina i és, al final és la meva eina de treball, vull dir que l'he de fer servir bé, si no...
Malament rei.
Ah, una altra cosa.
No et pots quedar fònic.
Exacte.
Dèiem que aquest estiu has tingut molta feina amb la Gran Band. Explica'ns una miqueta qui sou, aquesta orquestra.
Doncs mira, la cosa és curiosa, perquè aquesta orquestra es va crear fa 12 anys o 13. L'única cosa és que hem tingut bastanta mala sort a nivell de management, i la gent que ens al principi ens portava va ser...
Ja hi eres tu, des del principi.
Sí, sí, pràcticament. I la qüestió és que els managers que vam tenir, doncs, bueno, o eren uns penques, o, bueno, un va acabar a la presó, vull dir.
Vull dir, van passar coses.
Bueno, és que realment el món de les orquestres és complex, no? I hi han coses que ja s'escapen del meu enteniment que, bueno, que implica, com tot, no? Tot té les seves triquimanuejos, no? Les seves trampetes, i aquí, bueno, la gent a vegades no se n'en surt. I què passa? Que després vam decidir tornar a engegar portar l'orquestra nosaltres, directament, fent nosaltres el management. Fins que va haver un moment que això va cremar molt, la gent es va cansar, i durant 4 anys o així es va parar, 4 o 5 anys. No vam fer cap bolo, bueno, es va com...
Congelar.
Sí, exacte. Bueno, va desaparèixer per un temps. Fins que l'any passat... Sí, han passat amb aquest, el jefe de l'orquestra, l'Albert Ambrós, que és el bateria, va dir, hosti, bueno, realment va ser el cantant, el Bernat, que va dir, ha sortit un bolo. I vam dir, ah, bueno, pues venga, anem a fer. I a partir d'aquí vam fer aquest bolo i vam dir, per què no engeguem un altre cop l'orquestra, però ja ens hi posem en sèrio i 100% professional. I vam dir, vale... I la qüestió és que després l'Albert, el jefe, va començar a treballar com a productor d'una empresa que es diu DBA, que porta pues, orquestres grans així com Hotel Cochambre, la Sabor Sabor... Bueno, porta diverses orquestres i bandes de versions bastant amb renom, i clar, després també ens portava nosaltres. Vull dir que ha sigut com el primer any en què comencem a nivell professional al 100% i portats per una empresa. Això ha comportat en que, evidentment, nosaltres la temporada més bona que teníem de bolos era 10 bolos, i ara com, ostres, quants bolos? I aquest any hem tingut com uns 25. Llavors, clar, això ha sigut com una catapultació heavy. També molt dura, perquè tot i que ja havíem fet bolos amb l'orquestra, aquest nivell de volum de feina és
exigent,
és exigent, i a nivell d'assimilar-ho com de cop, no? I res, al final, pues, els integrants que van caure, hi ha alguns que s'han substituït, i al final, pues, ara ja estem conformats amb els oficials, no? Bueno, en el seu moment van marxar com 2 o 3.
Quants sou ara?
O sigui, en total som 11. Inclou 4 cantants, baix, guitarra, teclat i percussió, bateria i pitos.
És el teu cas? Ets cantant?
Jo soc cantant, sí, sí. M'agradaria tocar algun instrument, però bueno, ja no són masses, vull dir. I és més, l'any que ve segurament serem 12 integrants, perquè el teclat i percut es dividiran i serà només percussió i després teclat. I això, la majoria són de Sabadell, i algun, tenim algun de Barcelona, i un altre noi, el trompeta, que és de València, però bueno, ell està vivint aquí, però és valencià. Vull dir que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Sou el tipus d'orquestra que ens podríem imaginar? Una orquestra de format clàssic, temes clàssics, és a dir, Frank Sinatra?
Orquestra sinfònica?
No?
Bueno, aviam, fem
Tom cançons. Jones.
Sí, jo precisament canto bastantes cançons de Frank Sinatra, bueno, bastantes, potser són dos o tres, però en canto això, un parell o tres de Frank Sinatra. Però més aviat, per fer com una miqueta de diferència amb les bandes de versions, que també ho fem, nosaltres el format orquestra fem tant ball de tarda, que és el típic ball que potser es fa a les 7 o les 8 de la tarda fins a les 9, és una horeta de ball com per preparar la gent, i després a sopa, la gent que agafi energies, sí. I després el que fem és començar doncs, la primera part de ball, que és normalment acostuma a ser una hora i mitja de ball, i després una hora i mitja de versions per la gent més jove i tal. Llavors el format complet és això, concert de tarda, més concert de ball, més concert de versions, que això equivaldria doncs, a un concert total d'unes 4 hores i mitja, 5 hores. Després també podem fer només la concert de ball amb concert de versions o només versions. Això també ho fem. Vull dir que al final el format orquestra és aquest tipus de format que ho fa tot. Mm-hmm. Després hi ha les bandes de versions que et fan 2 hores i mitja de versions i ja està. No et fan ball per la gent més gran, això, passes dobles, valsos, cúmbies, tot això no ho fan. Però bueno, és un altre estil. Nosaltres ho fem tot.
Val. Clar, en tot cas sí que ens hem d'imaginar una orquestra de festa major, no?, amb cançons així conegudes de nivell
correcte.
Internacional, no?
Correcte.
No
sí.
Tant, per exemple, hi ha grups que fan versions, però sí que trien potser un estil més rockero, no? I t'agafen uns rebeldes, uns...
Bueno,
jo què sé,
sí que és veritat que, clar, també per diferenciar amb les bandes tribut, que això ja és sí. un altre estil, però... normalment, tant bandes de versions com orquestres, es fa com un popurrí de moltes cançons. No és allò que tiris cap a un estil. L'únic que sí que pot canviar, en el nostre cas, algunes cançons sí que ho hem fet, com per exemple el Bad Romance, uh-huh. que l'hem fet més, com explicaré, més fiestero. Ara no sabria explicar-ho, que el ritme és més...
Més rítmic.
Sí, més de festa major, més de rumba catalana, més de... Sí. No? Llavors sí que pots agafar i versionar algunes cançons en un estil en concret, però al cap i a la fi al final estàs fent versions pràcticament idèntiques amb el format que tens. Vull dir que hi ha cançons com que tenen molta més electrònica, que tu evidentment les fas en format acústic. Pots posar alguna cosa d'electrònica, però al final és acústic, no? I al final doncs, el que seria la base instrumental a nivell de percussió doncs, la fas amb la bateria. Mm-hmm. Vull dir, la diferència és aquesta.
Sempre hi ha públic, no?, per aquest tipus de cançons?
Sí, si es refereixes a quantitat de públic és una cosa, i després de que realment el temari que fas o les cançons acaben agradant a tothom. Però és que a nivell de volum de gent sempre hem tingut gent, però hem tingut concerts de...
Concerts de...
Començar, per exemple, el concert de tarda i que només hi hagin 2 persones.
Uh-huh.
O sigui, d'aquest nivell. O fer un concert en el qual... mira, recordo el de Sant Joan, que vam fer un bolo de 4 hores... a més seguides, 4 hores seguides, va un peron de 10 minuts per canviar-nos, però i vam acabar el bolo que eren, bueno, és que ens vam anar a fer la foto amb ells a baix per sortir abraçats, com per dir, mira, com
si fos... aquí a la família, no?
Exacte, vull dir que eren 4 gats, no? I al final et quedes com, ostres, llavors per què, o sigui, per què vols un concert tan llarg si saps que la gent no l'aguanta?
No el gaudirà, no?
Exacte.
Vosaltres sou 2 veus masculines, 2 femenines?
Correcte.
On heu estat aquest estiu?
Hem estat en molts llocs. Hem estat a Estadella, hem estat a Sant Llorenç de la Muga, Sant Llorenç dels Morunys, Fonollosa... és que aquest nom no em surt mai, eh? És un lloc de Sòria,
val,
que es diu Valdeavellano... del no sé què.
Uh-huh.
I després també hem estat a Huerta de Vero, a Jaraba, on més? A Valls de Torroella, És que són molts llocs, ja que ja no me recordo de tots, però hem estat a llocs molt diversos i molt escampats. Uh-huh. Vull dir, d'allò que no és que el trajecte comences a un lloc i el trajecte sigui com lineal, que dius, bueno, ja et ve de camí. No. Ha sigut bastant
tremolant. Vull dir que has de comptar les hores d'actuació més les hores de viatge.
Clar.
Més les hores de tornada.
Exacte. No? I l'únic que no compta són les hores de son. Perquè clar. No n'hi ha.
Clar.
N'hi ha molt poques, o sigui... Sobretot quan vam fer el de Sòria, tot el que és Sòria i Aragó,
sí.
Va ser una bogeria, perquè ens anàvem a dormir... Clar, perquè fora de Catalunya el tema orquestra està molt més... Té molt més renom.
Ah, sí?
Aquí a Catalunya és molt més banda de versions, i en canvi fora de Catalunya és molt més el format orquestra, típic que també amb pantalles, amb cos de ballarins, o sigui, algo com molt...
Empaque, no?
Sí, i que a més que m'agrada molt més l'espectacle, algo molt més... Uah, no? És una cosa que
més
jo...
Més solemne, potser.
Exacte, i algo com molt més d'abans, o sigui... Ara ja es valora més els quatre gats, fem quatre versions, sí. I tirem amb això, no? Al igual que ja es posa un DJ. Llavors, allà tocàvem 4 hores i mitja, 5 hores. O sigui, a vegades era com... Buah. I clar, potser acabàvem a les 5 i mitja al matí, i entre que recollíem i tal, doncs anàvem a dormir a les 7 del matí. Però després el dia següent a les 12 ens havíem de llevar, perquè havíem de deixar l'hostal, o havíem de marxar, perquè potser teníem 3 hores i pico de trajecte fins al següent lloc.
Clar,
teníem bolo, no? Clar, és duríssim, ja no pels músics és molt dur, perquè evidentment com a músic, pues, jo sé, trompet, tot el que són vents, els llavis, pues, també, o bueno, el cansanci, no?, de la gent, perquè tothom es cansa, però jo sempre dic que que és la maledicció dels cantants, les orquestres i les bandes de versions, perquè al cap i a la fi estàs cantant un munt d'estils, un munt de registres diferents, no descanses, jo sempre dic, la veu la millor medicina és el descans. Mm-hmm. O sigui, vale, si et pots prendre antiinflamatoris, et pots prendre varidasses, et pots prendre aigua amb gingebre i llimona, però el que recupera la veu és el descans. I això no ho teníem.
Clar.
I clar, era fer 3 bolos de 4-5 hores cada un, 3 dies seguits. Bueno, arriba un punt que l'últim t'has de fotre 2 whiskies, perquè si no, és que no tires.
No tires. En tot cas, deu enganxar, no? Si ho aneu fent.
És, sí. O sigui, jo sempre dic que és molt cansat i és molt dur, però és molt divertit. Uh-huh. És molt divertit, i a part, si amb la gent que treballes estàs a gust i tu passes bé, i és un combo molt, molt interessant i molt, molt divertit, i que al final et dona diners... i tu passes bé. L'única
molt pega... concentrat a l'estiu també, no? Vull dir, molt,
bueno, clar
tota juliol, agost.
Exacte, totes les... És que aquí hi ha dos temes, i hi ha que a l'estiu hi ha molts bolos, perquè hi ha moltes festes majors, hi ha molta... Bueno, i molta gent està més de vacances, llavors doncs, hi ha llocs que tenen festes, ja sigui per festa major, ja sigui per associacions, que jo què sé, aquí a Sabadell fa anys vam tocar perquè una associació de castellers va muntar una festa, llavors vam tocar i superbé, va ser espectacular. Però normalment és festa major, no? I s'apreta tot. Què passa? Que durant l'any poden sortir concerts, l'únic problema és que els pressupostos de les orquestres, bueno, el caixet de les orquestres varia en funció de la temporada, com tot, no? Llavors, quan passa la temporada d'estiu, la temporada forta, les orquestres baixen el seu caixet. Llavors, què passa? Que nosaltres, per molt caixet baix que tinguem, sempre les que tenen més renom, pues, si baixen el caixet, les agafaran a elles. Vull dir que al final és una competició, això.
Clar.
Tot i dir que ens està funcionant molt bé i estem agafant una esbranzida,
no?
Sí, molt bé.
Per tant, la teva idea és seguir?
Exacte. No com a la meva única feina, però sí, jo vull seguir, perquè al cap i a la fi, sent actor, perquè a més jo coneixia el cantant de l'orquestra Mitjanit, una banda de Mitjanit, sí. Que també és de l'Institut del Teatre, i m'explicava que bueno, això, no?, que potser feia 60, 70 bolos, 80, perquè això ja és... I hem de dir, bueno, jo durant l'estiu potser m'acabo guanyant 7.000, 8.000 euros, que això em dona per pagar-me, pues, el lloguer de l'any o d'uns quants mesos, i després el que treballo és en produccions de teatre. No, sinó que al final és un bucle que
clar.
Tu... Quin és el problema?
Jugar amb això.
No? O les vacances.
Clar,
no en tens.
Clar.
Jo he tingut 4 o 5 dies. I perquè les vaig demanar i m'ho vaig muntar perquè no coincidís amb cap bolo.
complicat.
Perquè també és la meva feina. O sigui, hi ha gent que no és la seva feina. Hi ha gent de l'orquestra que no és la seva feina com a tal, sinó que ho fan com a sobresou, no?
Doncs Gerard Portolés avui ens ha visitat a l'estudi de Ràdio Castellà per parlar-nos d'això, d'aquesta orquestra que s'ha mogut durant aquest estiu, Gran Band. Si sentiu aquest nom, busqueu-lo. Molt bé, Gerard, moltes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns. Gràcies per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau a tots.
Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.